de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 10 de desembre. Bon dia. El dia que els aficionats de l'Atlètic Balears ja poden comprar la seva entrada per viure en directe el partidàs de Copa del Rei contra tot un equip Champions com és l'Atlètic de Madrid. En Bernat Nadal, el control tècnic, començar amb les portes d'avui. Com vos deia, ja s'han posat a la banda les entrades per al partit de Copa entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid. Ja tenim també dia i hora. Es disputarà dijous de la setmana que ve a les 9 del vespre. Els abonats hauran de pagar 25 euros i podran comprar una entrada extra per 30 euros. El preu de la graderia visitant, les entrades seran de 50 euros. Tot d'una, en parlarem amb el director esportiu del club, Marc Julià, de tot el que prepara l'Atlètic Balears per aquest esperadíssim partit de Copa contra el conjunt matalasser. I el Mallorca jugarà dos dies abans, ho farà dimarts a les 7 del capvespre, a Riazor contra el Deportivo de la Corunya. Serà la primera vegada que s'enfrontin després del play-off d'ascens, del famós play-off d'ascens de primera de l'any 2019. Ja ha plogut. Parlarem amb el company de Ràdio Gallega, Javi Torres, per saber com ha caigut a la Corunya aquest emparellament amb el Mallorca. Més coses. En futbol sala, no hi ha manera, ja és digne d'estudi. El Palma Futsal ha caigut a la Copa del Rei i ha quedat eliminat a les primeres de canvi a la pista de Movistar Inter. Va perdre per 5 gols a 3 en un partit que es va decidir a la pròrroga i ja s'escapa la possibilitat de guanyar un títol nacional, com és la Copa del Rei. Ara en queden 3, queda la Lliga Regular, la Copa d'Espanya i també la Supercopa d'Espanya. Per cert, el Palma Futsal, que dissabte té un partit importantíssim contra el Ribera Navarra, perquè la classificació per a la Copa d'Espanya encara no està tancada a dues jornades per acabar la primera volta. Tot d'una, analitzaran també la derrota d'ahir, també els partits importants que té per endavant el conjunt d'Antonio Vadillo, en Gavi Fortesa, que acaba d'arribar de Madrid, de Torrejón, i també amb el nostre tècnic i expert en futbol sala, Miquel Vidal. I com cada dimecres, acabarem amb Marta Sampas i la seva secció Corquetopers. Repassarem les curses que tindrem aquest cap de setmana amb especial atenció a la Social Run Fest de Binissalem. Una i vuit minuts. Avui, de 1 i 9 minuts, començam aquestes portes d'avui dimecres. Ho feim parlant de futbol i de la Copa del Rei. Varen viure ahir en directe El sorteig dels 16 de final de la competició estaven pendents dels rivals del Mallorca i sobretot de l'Atlètic Balears perquè sabien que un gran arribaria a l'estadi Balear, la Via de Cintura. Finalment serà l'Atlètic de Madrid el rival del conjunt de Luis Blanco. El Mallorca, ja ho sabeu, jugarà contra el Deportivo de la Coruña. A Llerobaixa varen saber els dies i les hores quan es disputaran aquests partits. El Mallorca jugarà dimarts a les 7 de Riazor contra el Depor i l'Atlètic Balears ho farà dijous a les 9 del vespre contra l'Atlètic de Madrid. Començant parlant de l'Atlètic Balears perquè avui ja s'han posat a la banda les entrades per aquest partit, suposo, unes entrades que volaran, s'acabaran ben aviat, ben pres, perquè la gent té ganes de veure aquesta partida. Tenim comunicació amb el director esportiu de l'Atlètic Balears, amb en Marc Julià. Marc, bon dia.
Bon dia, com va, Miqui?
Què tal, com va? Supos que molta feina, no? Des que va sortir la bolla de l'Atlètic de Madrid, la maquinària del club ja s'ha posat en marxa perquè és un partit molt esperat i també que du molta feina darrere.
Sí, clar, és un partit històric per nosaltres i ja des de primer moment molt vàrem poder organitzar això. I en vista de, bueno, de lo que ha passat avui de matí aquí, que la veritat que hi ha hagut un ritme de venda d'entrades tant online com físiques, personals, molt gros aquí a l'estadi i estem bastant contents i bueno, crec que serà lo que ens cercàvem, no? Que era que sigui una festa pel Balearicos, una festa pel futbol balear i disfrutar tots.
La gent ja compra les seves entrades, que s'han posat avui a la banda, ho comentava jo a l'inici, així un poc per damunt, els abonats hauran de pagar 25 euros, no, Marc? I també podran adquirir una entrada extra per 30.
Efectivament, sí. Des d'avui de matí a les 9 de matí, pues ja tots els abonats, i sempre reservant el seu asiento fins a divendres, divendres 12 a les 7, molt important això, la reserva, la seient, val? Això que ho tinguin clars tots, per
ara
favor.
Ara anava a dir això, que estigui ben clar, perquè després, si un abonat bada o se queda sense el seu seient, ja tenim nervis.
Sí,
ja
tenim, és important, ja tenim, és important perquè no sabem quan llançem, quan ja hem reservat tots els seients dels abonats, no sabem el ritme d'entrades online, avui en dia mai saps com van, i pas pena que algun abonat se quedi sense, no volen que passi, per això deixant molt clar que fins divendres dia 12 a les 7 de l'hora baixa tenen la reserva de la gent, tant online com físicament, aquí a l'Estadi Balear, i bueno, que s'apropin els socis. També tenim a l'avantes les entrades de zona visitant.
Sí.
És una zona, bueno, una clara supletòria que posarem en el fons.
Ara t'anava a demanar, hi haurà una graderia supletòria en el fons nord, supòs, no? Correcte. No sé per quant d'aficionats,
sí,
però manco.
Sí, sí. No numerats, però bueno, ja pues, els aficionats de futbol en general pues, que vulguin veure un partit d'aquesta índole, pues, poden ja comprar entrades de 50 euros.
Uh-huh. Quantes persones espereu que puguin entrar a l'Estadi Balear per veure aquest partit entre abonats, com deies, aficionats matalassers de l'Atlètic de Madrid, que n'hi ha moltíssims, i també aficionats en el futbol que li agrada veure partits com aquests. Quanta gent pensau que més o manco podrà entrar a l'Estadi Balear comptant aquesta graderia supletòria que no sé exactament quina cabuda tindrà?
La grada supletòria tindrà al voltant de 1.000 persones. Nosaltres esperam ple, la veritat, esperam, i per lo que veig de ritme d'entrades, pues no m'estranyaria gens que arribem a els 5.000 espectadors, que és un poc el que mos hem parlat d'aforament per aquest partit.
Uh-huh. Com a curiositat, Marc, clar, arribava un gran a l'Estadi Balear, a jugar contra l'Atlètic Balears. En cap moment s'ha pensat la possibilitat de jugar a un altre camp més cabuda, no? Sempre l'Estadi Balear ha estat la solució única, no?
El nostre temple, és el nostre estadi, han de jugar aquí, per mi, lo guapo que està, crec que s'aforament és bastant, bastant bo per lo que són nosaltres, però és el nostre tamany. No mos hem plantejat jugar a una altra banda perquè, bueno, perquè això és que nostre.
Uh-huh. Com ha caigut el sorteig, ja passant una miqueta a la plana esportiva, va sortir la bolla de l'Atlètic Club de Bilbao la primera, li va tocar contra l'Ourense, i després hi havia un 33% de possibilitats que tocàs o Barça o Madrid, o l'Atlètic de Madrid. Va sortir l'Atlètic de Madrid, vaig veure cares d'alegria, altres que se posaven sa massa cara. Com va caure aquesta bolla que va sortir de l'Atlètic de Madrid i va deixar fora de l'Estadi Balear el Barça o el Madrid?
Bueno, nosaltres, qualsevol dels quatre rivals eren històrics i eren grossos, i era per estar contents, i estem contents. Òbviament, jo crec que digamos, el gordo de la loteria era els dos grossos, el Madrid o el Barcelona. En el final pues, vam estar molt a prop perquè vam estar un 66% i pico de que mos toqués, i en el final va tocar l'Atlètic Madrid, que, bueno, que recordo que és un equip de Champions, un històric, i bueno, que ha guanyat molt de pics aquesta competició.
Un equip de Champions, Marc, i precisament va guanyar 2-3 al camp del PSV a Holanda. Per tant, és un equip dels grans d'Europa. També l'Atlètic de Madrid, que sent 16 anys de final, no sé si en tot, però coneguent en el Cholo Simeone, vendrà amb jugadors importants, perquè ja t'estàs jugant a la classificació per 8 anys de final i t'acosta de poder guanyar un títol.
Sí, imagino que sí, imagino que vendran... Bueno, és una competició que l'Atlètic de Madrid històricament sempre ha donat molta importància, i nosaltres remarcar que per nosaltres serà guapo, serà una festa de futbol, però hem remarcat que l'important i prioritari és la Lliga. Tenim un partit diumenge de tot contra el Terrassa, que ara mateix és... És perquè estem aquí visquent, sí. I és inevitable, visquent un poble que és la Copa, perquè es passa el cos que hi ha aquí i tot el revolt que hi ha, però nosaltres no podem oblidar de focar-nos en lo important que és seguir.
I també perquè ha estat tot, Marc, frenètic, perquè d'una eliminatòria a una altra hi haurà 15 dies i t'has classificat contra l'Espanyol, no acabes pràcticament el postpartit de l'Espanyol i ja penses en el sorteig, acaba el sorteig i ja t'arriba l'Atlètic de Madrid. Seran 3 setmanes frenètiques, no?, entre Lliga, Copa i preparatius de tot.
Sí, correcte. De la segona eliminatòria a 16avos, la veritat que hi ha poc de temps. Va sempre corrents, amb horaris, en televisions, en tota la infraestructura, en tota la venda d'entrada, sobretot els que són petits, que potser estan menys acostumbrats en aquestes fites tan grosses. Però, bueno, fent feina va sortir molt bé contra l'Espanyol i estem segurs que tornarà a sortir bé contra l'Atlètic de Madrid.
Encara queda una setmaneta per aquest esperadíssim partit. Com deia el Marc, ara toca pensar momentàniament, diria jo, en la Lliga. Supos que no sé si en els jugadors tu trobes que els hi pot costar una miqueta diumenge anar a jugar a Terrassa quan sap que en 4 dies t'arriba el Cholo Simeone.
Bueno, els tenim molt mentalitzats, els tenim ben enfilats. La veritat que jo crec que ells saben que igual que nosaltres, no? La prioritat i la importància que es pujar de categoria, una categoria que no tindríem que haver perdut mai, i que aquest club mínim té que estar en aquesta categoria. Per tant, torno a repetir, bienvenida sea la Copa, ojalà tinguem un ple, ojalà puguem passar, perquè l'Atlètic Balears té una plantilla molt completa i no descartam res, no se pot descartar mai. Històricament hi ha hagut equips que han pogut eliminar rivals d'aquesta entitat, o sigui que mai se sap, però bueno, el que sempre dic...
Imagina,
que...
te'n records el Corconazo fa molt d'anys, això ja,
sí,
no sé si te'n records tu, però és un mític d'aquestes sorpreses que se donen a la Copa, no?
Aquests dies ha sortit molt aquest tema de la Corconazo. No renunciem a res, però torno a repetir, la major importància és estar a la Lliga i l'únic objectiu és 700.
I ja per acabar, Marc, s'ha de pensar en la Lliga, hi ha la Copa que il·lusiona. La part positiva és que, de moment, la Copa i passar eliminatòries, guanyar l'Espanyol i seguir endavant no ha afectat a la Lliga, perquè l'equip va com un tir.
Sí, la veritat que estem contents. Ara ens estem trobant en el joc que a lo millor havíem estat un poc més irregulars anteriorment, però ens estem trobant en el que som, encara que tenim 3 baixes importants a cada, tant a la defensa com en el mig camp i a la delantera. Però bueno, hem aguantat, hem demostrat el que som. Ara també ens arriba un mercat d'hivern en el qual podrem retocar coses si necessitem. I
trobes que anireu o no?
Com?
Trobes que anireu en el mercat d'hivern o no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el Baleares sempre està atent en el mercat. El Baleares mai fa un moviment per fer, però si hi ha qualque moviment que sumi...
Qualque oportunitat bona en el mercat, no?
Sí, les oportunitats bones, que ja estem treballant amb elles, pues jo crec que sí. La plantilla curta, ja saps que nosaltres enguany hem planificat pues, més qualitat més que quantitat. Aquest projecte, pues, aquesta forma de fer feina, pues, quan se te lesionen dos o tres jugadors, com és el nostre cas, de llarga duració, pues, se te manen un poc els plans en el garete i haurem de reforçar alguna cosa.
Te quedes un poquet en quadre, eh? Te quedes un poquet baix mínims, s'infermeria. Sí. Res, Marc, gràcies. Molta feina per endavant, encara que queda una setmaneta per aquest partit, però bé, supos que hi haurà un ple de salut, serà tot un èxit i la gent gaudirà d'aquesta copa que il·lusioni aquesta visita de tot un equip de Champions europeu com és l'Atlètic de Madrid. Marc, estem en contacte aquests dies.
Sí, gràcies per tot.
Vinga, una ferrada forta. Marc Julià, el director esportiu de l'Atlètic Balears, per parlar d'aquest partit contra l'Atlètic de Madrid de la setmana que ve, i sobretot que ja s'han posat a la banda aquestes entrades. Recordeu, heu de fer via, els abonats hauran de pagar 25 euros per veure aquest partit i també podran comprar una entrada extra per 30 euros i la graderia visitant, una graderia supletòria que posaran en el fons nord. El preu de l'entrada serà 50 euros. Dijous que ve, a les 9, l'Atlètic Balears, Atlètic de Madrid. Abans, però, també parlant de la Copa, dimarts que ve, a les 7, jugarà el Mallorca a Riazor contra el Depor.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Ja a partir de demà començaran ja s'entraran a la Lliga amb el cap de setmana, perquè el Mallorca té un partit importantíssim contra l'Eix. Tot d'un escoltarem, després de parlar de la Copa i del partit contra el Depor, Pedro Vigas, que ha parlat en roda de premsa prèvia en aquest partit fa uns minuts a la ciutat esportiva de l'Eix, però tenien ganes de saber també com ha caigut aquest sorteig, aquest emparellament a Corunya, aquest Depor Mallorca, que jugarà dimarts a Riazor, perquè hem de tenir en compte que el Mallorca i el Depor no se troben, no s'enfronten des de el playoff d'ascens, a primera del dia de la nit de Sant Joan, del 23 de juny de l'any 2019, el famós ascens del Mallorca, va perdre 2-0 a Riazor, després va remuntar guanyant 3-0 a Somoix, amb un gol definitiu d'Adon Prats. El Depor va acabar enfadat, aquesta eliminatòria, no va acabar molt content, per tant, se li espera, jo suposo, en ganes en el conjunt de Iago Barrasate per aquesta eliminatòria contra el conjunt gallec. Volem saber, com us deia, com ha caigut aquest emparellament a Galícia, a Corunya, per això tenim comunicació amb el nostre company de Ràdio Gallega, Javi Torres. Javi, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miki.
Bueno, nos reencontramos. Mallorca, Depor, no sé cómo ha sentado este emparejamiento por Galicia, por Coruña.
Bueno, pues nada, saben perfectamente que bueno, que es un equipo de primera división, que no sé, que va a ser lógicamente complicado el hecho de poder eliminar a Mallorca, pero bueno, están ilusionados, ¿no? En el Deportivo ahora con la Copa, porque bueno, es una campaña después de varios años, evidentemente en la tercera categoría del fútbol español, pues el hecho de estar ahí arriba en la segunda división y la Copa, pues es siempre una competición que gusta mucho en Coruña. Se enfrentan dos equipos que han sido ganadores de la Copa del Rey, por lo tanto, bueno, no se ha tomado nada mal, ¿no? Algunos querían el derbi, yo entre nosotros, a mí el derbi no me apetecía nada ahora antes de acabar el año, porque desgasta mucho,
claro.
Según cómo acabe el emparejamiento y demás, y bueno, son los típicos partidos que tanto en la previa como en el post, pues acaban un poco con uno, entonces mejor yo creo que lo mejor le puedo tocar al Deportivo.
Un derbi, no, el partido no, dura no, una semana prácticamente, ¿no?
Exactamente.
Días previos, sí, postpartidos, madre mía.
Postpartido, y luego si no te va bien el último partido de Liga ante la Andorra, pues pasas unas navidades complicadas, así que mejor así. Bueno, yo lógicamente el tema de la revancha no queda... De aquella plantilla no queda absolutamente nadie, pero evidentemente aún hay gente que no olvida aquello. No fue duro, yo lo viví en carne propia, aquel playoff.
Estuviste en Somoix, ¿no? Ese día, el día de San Juan, la noche de San Juan.
Estuve aquel día en Somoix y bueno, fue evidentemente para el deportivismo fue duro, porque a partir de ahí el equipo se desmoronó. El año siguiente fue el descenso con el COVID, el confinamiento, el descenso a Segunda B, un año en Segunda B, tres
durísimo
en Primera Federación. Claro, ves el camino que llevó el Depor desde aquel momento y el que llevó el Mallorca, que estuvo únicamente un año en Segunda y luego todos en Primera, pues uno siempre piensa que bueno, lo que pudo ser y no fue, ¿no? Pero la vida es así y ahora el equipo está de nuevo en el fútbol profesional, en Segunda, y con la intención de regresar cuanto antes a la máxima categoría.
¿Cómo cambia el fútbol, Javier? Por un palmo, por 5 centímetros, ¿no? Un chuc que no entra prácticamente te lleva a Segunda B en vez de subirte a Primera. Sí. Es durísimo.
Sí. Y los años, porque
sí, tal cual.
Después de eso, el primer año en Segunda B fue muy malo, la siguiente temporada con todo a favor en casa ante el Albacete, ganando 1-0 y te valía el empate, pierdes ante el Albacete. La temporada siguiente, playoff con el Castellón, también súper complicado y te quedas fuera. Bueno, fueron años difíciles, complicados, en una categoría a la que no encajaba para nada el Depor, pero con una masa social, con una afición tremendo, que fue un poco lo que ayudó a que el equipo pues sobreviviese y esté ahora de nuevo en el fútbol profesional.
¿Qué te iba a decir, Javier? Entre el deportivista, la afición del Depor, aún queda también este ánimo de revancha. ¿Hay un poquito, entre comillas, de tirria al Mallorca por lo que pasó?
Bueno, la verdad no te voy a negar que sí, ¿no? Hay muchos aficionados que no olvidan aquello, saben que a partir de ese momento el Depor vivió años muy difíciles, muy complicados y evidentemente eliminar ahora al Mallorca después de aquello, aunque sea otra competición, pues no lo ven nada mal.
Pues veremos qué pasa, supongo que ambientazo, ¿no? En Riazor el martes, si no lleno, se rozará. Es cierto que es a las 7 de la tarde, una hora que no es del todo buena, pero supongo que la afición responderá, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que va a responder, está respondiendo toda la temporada, fíjate este último fin de semana para segunda división, 25.000 espectadores en Riazor ante el Castellón, pues no está nada mal, a lo mejor hay menos, a lo mejor 19.000, pero más bajo de menos de los espectadores de que 18.000 esta temporada no ha habido, es decir, por lo tanto, pues imagínate, ¿no? El ambiente en Riazor está siendo realmente muy muy bueno y la afición es muy fiel y responde siempre.
Se perdió contra el Castellón la última jornada, no se había perdido aún en Riazor en Liga como local, pero el equipo llegará bien a la cita del martes. No sé si Antonio Hidalgo la Copa la va a tratar como la Liga, con el 11 de Liga, o va a tirar también un poquito de rotaciones. ¿Qué crees que va a hacer?
Yo creo que un término medio, ¿no? Yo creo que va a haber un poco de todo, jugadores que habitualmente son titulares en Liga y otros que tienen menos participación, ¿no? Por ejemplo, un chico que lo hizo muy bien el otro día en el partido ante el Sabadell, como Samu, pues iba a ser titular seguro, pero ha sido llamado para la selección sub-19 y no va a estar, pero seguro que va a ser una combinación, una mezcla de los jugadores que son habituales en Liga con otros jugadores como Charly Patiño, José Grajera, que estaba llamado a ser titular y empezó como titular esta temporada, de momento ha perdido un poco pues el puesto en el centro del campo, pues seguramente van a jugar ante el Mallorca, así que yo creo que va a hacer eso, una mezcla entre jugadores habituales y menos.
También el calendario entre el partido de Copa no es muy exigente, ¿no? Entre comillas también, porque todos los partidos son complicados, pero son contra dos equipos de la zona baja, Real Sociedad B, el primer partido y luego el Andorra, por tanto no sé si esto puede influir un poquito también.
Sí. De hecho, el equipo, entre los equipos que están por debajo la tabla, le está yendo bien las cosas. Y bueno, esta derrota ha hecho daño en el deportivismo porque llevaba cada 5 victorias de forma consecutiva, pero los últimos partidos el equipo no estaba jugando nada bien, no estaba aprovechando un poco los fallos de los rivales. Pues un equipo que no domina los partidos, pero sí que tiene mucha metralla arriba, tiene mucha pólvora, tiene jugadores absolutamente desequilibrantes y sobre todo es un equipo que está muy cómodo corriendo, ¿no? En transiciones es un deportivo realmente de demoledor, con Jeremay, con Soriano, con David Mella. Entonces, claro,
te voy a decir, Javi, que aquí en Mallorca no ha gustado nada el sorteo, ¿eh? No porque sea el Depor, sino porque se ven que con muchas posibilidades de quedar fuera de la Copa. El Mallorca, como bien saben, no está en un buen momento, le cuesta mucho ganar y ganar fuera aún más. Y en Riazor, a partido único, con el ambientazo que habrá y el Depor que está llegando en un gran momento, en Mallorca ha sentado. No ha gustado el emparejamiento.
No, está claro que evidentemente ahora para el Mallorca lo más importante es la Liga, y le pasa a muchos equipos de primera, ¿no? Que están centrados en la Liga, y aunque en la Copa quieren seguir, no es que sea un estorbo, pero es un torneo quizás menor, y entiendo perfectamente pues las sensaciones de la afición en Bermellón ahora mismo por esa circunstancia de la Liga, que bueno, no te juegas el pan del día a día y la temporada que viene es en la competición doméstica y no en la Copa del Rey. Así que bueno, veremos qué partido podemos vivir en carne propia la semana que viene aquí en Riazor.
Ya para terminar, Javi, porque sé que tienes trabajo, ¿qué tal los mallorquinistas Chimo y Stoikov?
Pues bien, es decir, Chimo lleva ya un par de meses lesionado, se le echa muchísimo de menos, pues es un jugador capital en el lateral derecho del Deportivo, su baja ha hecho muchísimo daño porque no hay un lateral derecho al... Bueno, está Miguel Loureiro, pero Miguel Loureiro estaba funcionando muy bien de central, y el hecho de lesionarse Chimo Navarro ha provocado un desbarajuste en la defensa del Deportivo de La Coruña. Y Stoichkov llegó físicamente no demasiado bien, pero en los últimos partidos está siendo titular, marcó no en el último partido, pero sí en los anteriores, metió ante el Albacete y también el partido anterior frente al Ceuta, así que bueno, no le está yendo mal a Stoichkov, y sobre todo Chimo Navarro es un jugador importantísimo en el equipo, se le quiere un montón, llegó en Primera Federación y está siendo pues uno de los hombres importantes de este equipo, de hecho es uno de los capitanes.
Pues nada, se espera un buen partido, un partidazo, diría yo, el martes en Riazor, y vuelve y verá la afición del Deport de cerca a Don, el demonio de ese día, de la noche de San Juan, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que bueno, no tendremos la suerte de poder ver a un canterano del Deport muy querido en Coruña, sobre todo en su tierra, en Betanzos, como Dani Rodríguez, ¿no?
Sabemos
su situación, y parece que lo va a tener complicado en Mallorca mientras esté ahí Iago Barrasate. Otra cosa es que...
¿Qué se piensa en Coruña, en su tierra, en Galicia, de lo que le está pasando a Dani? ¿Sabéis todo lo que le pasó? Las redes sociales, las quejas de no jugar en el Bernabéu. No sé, en Coruña, en Galicia, cómo se ha vivido este tema con uno de los jugadores más importantes de la tierra ahora mismo.
Sí, no, por lo que he hablado con aficionados y demás, bueno, saben que perfectamente que bueno, que Dani no estuvo bien esas declaraciones, pero que bueno, que le gustaría que tuviese el perdón por
parte de Iagoba. Está entrenando al máximo, todo el mundo lo dice, pero de momento Iagoba no da el brazo a torcer, que también está en su derecho, claro.
También está en su derecho, ¿no? A lo mejor la sensación es un poco como hablaba ayer con vuestro compañero, con Tony, que a lo mejor no da el brazo a torcer porque crea un precedente, ¿no? Puede
también,
ser,
claro,
¿no?
Pero, sí.
Pero claro, es una situación compleja porque, bueno, Dani seguramente es consciente de que no estuvo bien, de que estuvo desacertado, pero que ahora trabaja para regresar. Vamos a ver, ¿no? Si finalmente lo perdona o no, pero de momento parece complicado porque no ha jugado ni en Copa, ¿no?
No, el martes, yo creo que el martes seguro que no ha llegado el perdón aún, así que Dani Rodríguez no creo que pise Riazor, de momento. Nada. Javi, compañero de Radio Gálega, muchísimas gracias y nada, nos vemos el martes en Riazor y a ver qué pasa.
Muy bien, un fuerte abrazo, Miki.
Això serà dimarts, Copa del Rei, a les 7, Riazor, Depor, Mallorca, però abans el conjunt vermell té un compromís ben important de Lliga. Serà dissabte a les 4 i quart contra l'Elx, un equip que també arriba en un gran moment, una de les grans revelacions de la primera divisió, i el capità de l'Elx és precisament un exjugador del Mallorca i un jugador mallorquí, com és en Pedro Vigas. Pedro Vigas, que avui ha parlat després de l'entrenament del seu equip. Ja ha dit això del partit de dissabte a Sant Moix, ja volen guanyar a domicili.
Bueno, primero todo no obsesionarse en eso, ¿no? Y después creer en lo que estamos haciendo, seguir nuestro plan, nuestra filosofía, nuestra manera de afrontar los partidos, salir convencidos. Sabemos que es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, que probablemente no está en la posición que le gustaría estar ni obteniendo los resultados que le gustaría tener, pero que no va a poner las cosas fáciles y bueno, creo que tenemos armas suficientes como para hacerles daño, para ir allí, intentar llevar el peso del partido, tener paciencia, creo, sobre todo eso, no querer intentar acabar las jugadas enseguida, sino cocinarlas bien, no precipitarse, y ya digo, creo que ellos también estarán a la espera de algún tipo de fallo para salir a la contra, algún mal pase, alguna mala decisión para poder hacernos daño, y eso tenemos que estar muy atentos en eso, y creo que si ahí estamos bien y aprovechamos los momentos adecuados para hacerle daño, creo que podemos llevarnos el partido y bueno, ya te digo, creyendo siempre en llevar el peso del partido, en crear ocasiones y tener esa pequeña suerte para que el resultado se cante para Elche. Bueno, la principal de todas fue dejar Mallorca, que era mi casa, que estaba con mi familia, con mis amigos, con toda la gente que quería. Tener que dejar mi casa fue una decisión bastante difícil. Tuve la suerte de que las categorías inferiores las pasé allí en Mallorca, y pues tener que dejar todo para apostar por tu futuro no es fácil, y menos hacerlo solo. Sí, verdad que me iba con mi pareja y me ayudó muchísimo. Y bueno, fueron decisiones difíciles, pero que al final también te hacen fuerte, te hacen madurar, te hacen espabilarte.
Ha oído a Pedro Vigas, que dissabte tornarà a l'estadi de Sant Moix, aquesta vegada com a capità de l'Elx. 1:33, fa la primera aturada per la publicitat, i tornant tot d'una per parlar de futbol sala i de l'eliminació de l'Illes Balears Palma Futsal de la Copa del Rei ahir a Torrejón contra Movistar Inter.
Dissabte, a les 2:30, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
En directe des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Elx.
Els mallorquinistes cercaran retrobar-se en la victòria contra un dels equips revelació de la categoria.
Viu amb nosaltres la prèvia amb tots els detalls i les seccions més divertides.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Però això no és tot. Des del Palau Municipal d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, Ribera Navarra.
Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito s'ha mort?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha veu. Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah, no. Igual que el meu cat. El meu cat em va ser un dia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 35 minuts, continuem en directe a Esports Migdia i IB3 Ràdio parlant de la Copa del Rei de Futbol Sala perquè ho varen contar a nit en directe aquí a la ràdio pública. El Palma Futsal ha quedat eliminat de la competició del torneig del CAO. Va perdre per 5-3 a la pista de Movistar Inter. Ho va fer a la pròrroga, un partit que guanyava Movistar per 3-1 a 3 minutets del final. Després el Palma va aconseguir empatar, forçar la pròrroga, però a la pròrroga la cosa no va anar bé. Movistar va marcar 2 gols i va sentenciar l'eliminatòria. Això deia, així valorava el tècnic de l'equip mallorquí, Antonio Vadillo, el partit i l'eliminació del seu equip.
Al final estos partidos se deciden por detalles, más allá que por encima del juego, ¿no? Ese 2-1 a falta de 4 segundos para el descanso. Por otra parte, merecido por parte de Inter, que había sido mejor que nosotros. En un día donde no hemos hecho un gran partido contra un rival como Inter, pues lo hemos tenido ahí contra las cuerdas, ¿no? Hasta el final también. Y ahora lo que nos toca es descansar, levantar la cabeza. Hay ciertas situaciones en el juego que nos tienen que servir para madurar, porque la idea es jugar muchos partidos de como el de hoy, de donde no hay red, donde no hay margen, y hay situaciones que tenemos que saber controlar, ¿no?
Idò, sí, no hi havia marge, va perdre, per tant, el Palma ja perd una opció de guanyar un títol nacional com és la Copa del Rei. En Gavi Fortes acaba d'arribar de Madrid, de Torrejón, ahir mos va contar aquesta eliminació. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia.
No hi ha manera, títol nacional, primera final, entre cometes, que se juga per un títol nacional per aquesta temporada i no va anar bé, se va perdre.
No va anar bé després de nedar i acabar morint a la vorera, perquè es veu que l'equip perdia 3-1, va igualar el partit, va forçar la pròrroga, va haver-hi una jugada... és que va haver 4 pals. Jo recordo un pal de Rivillos que crec que va succeir a 7 segons del final amb l'empat a 3. És a dir, hagués acabat el partit amb victòria del Palma, però no va ser. I ara, escoltant en Vadillo, m'he recordat que a la prèvia Vadillo va dir: si fem un bon partit, no passarem. Si fem un gran partit, passarem. Idò va quedar en bon partit i no va ser de bastar.
No va bastar, no va bastar. També tenim comunicació, volem parlar d'aquest partit, de saber com va veure el partit del Palma i l'eliminació, el nostre míster, en Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què va passar ahir, Miquel? No hi ha manera. Ho dèiem amb en Gavi, competició nacional, tu jugues tota una carta, és cert que el sorteig no va ser com tal vegada se volia, vas haver de visitar una pista molt complicada a partit únic, però és que sempre hi ha alguna cosa, però de moment no s'acaba d'aconseguir pegar aquest botet, no?
No hi ha manera en les competicions nacionals i esperant men quan serà el moment, no?, que hi haurà aquest canvi. Aquest canvi desitjat, sobretot després d'aquests tres darrers anys que hem anat sumant títols a nivell europeu, a nivell mundial, i el títol nacional se mos segueix entrevessant, no? com va passar ahir, no? Primera competició que se mos nevà, i en molt poc temps pues, tindrem noves oportunitats, segurament si se mos dona millor.
Mm. Te va agradar el Palma ahir, Miquel, tot i la derrota?
Bueno, jo, la veritat és que, sense que me desagradés, vaig trobant a poc que l'equip va perdre en frescura. Jo crec que hi va haver un moment d'aquesta temporada que va mostrar la seva millor cara, que va ser els dies de la Champions, a més que va fer un partit, sobretot el dia de Semell, espectacular. Després, a la Intercontinental també va mostrar la seva millor cara, i a partir d'aquí jo trobo que l'equip ha anat per diguem frescura, no? I és un poc el que fa que, per exemple, potser donés aquesta primera part d'ahir no aconseguia doblegar Inter s'anava imposant, Inter marcava el seu ritme, eres que marcava les pautes i tornaves a remolc, no? I després es veure que la segona part se va igualar un poquet. Tal vegada potser s'ha de valorar també si Inter havia aixecat un poquet el pèl de l'accelerador perquè anava guanyant, no volia assumir massa risc, el qual també li va suposar jugar amb foc, no? I se va cremar en el final. Però jo, sobretot, el que, no sé, a mi la sensació que m'arriben és que l'equip perd frescura. I això és complicat, perquè en el calendari que té no veig el moment de recuperar.
Sí, perd frescura, però també té motius per perdre frescura, perquè també el calendari, el que ve és de pinyol vermell, però també el que ha passat fins ara, Champions, Intercontinental...
No sé quants de partits duim, Miqui, Miquel... que cada partit que juga el Palma és a cara o creu. És a dir, són partits que o els guanyes o estàs fora. I això arriba un moment que ha escapat, no dona.
El problema, a més, el problema és que estan jugant amb equips que duen... Quants de partits menys que el Palma du Inter en guany?
O sigui... els 5 que ja ha jugat de Champions... I el de la Intercontinental. Són 6 partits, manco.
I s'ha avançat, no sé, també el Palma jugui cada setmana.
Amb molt poc temps. I després, tots aquests canvis de calendari fa que... perquè si aquests partits que deien que durs de més ens atenguessin ben repartits, seria més bo de fer aquesta recuperació, aquesta manera... Però en el cas del Palma no, això no passa, no? I Cartagena s'està trobant un poc en les mateixes circumstàncies. Vull dir, tots dos amb aquest tema estan aquí igual, perquè estan a les mateixes competicions. I això en el final ho acabes pagant. I aposta, vull dir, jo no dic que falti frescura perquè ningú faci malament la seva feina, sinó perquè és una circumstància que s'adona. I després, jo segueix opinant que la plantilla del Palma no està equilibrada. Hi ha uns jugadors que s'han de menjar... tots els moments complicats, com que en moments complicats n'hi ha molts, potser se mengen una minutada de por, i aquests jugadors són els que van perdre en frescura. I quan partits com els d'ahir, que no pots coir i tenir ridillos que hi tot el temps a pista, i Fabinhos, la resta... són moments que l'equip pateix un poc més, no? I jo és que insistic, tenim jugadors que han de donar se'n van, que de moment jo no veig que l'hagin donada, no? I són jugadors que s'esperava molt d'ells. Maias, David Peñas, Lucao, és veritat que el Lucao pareix que a poc, un poc més, però no s'ha convertit a cap moment en un jugador determinant. I jo confiava que jugant dins Madrid, dins Inter, que era el seu ex-equip, a lo millor donàs aquesta passa i tampoc la va donar.
Jo, tot això té un alt percentatge d'aspecte físic, però jo em preocupa l'aspecte mental. Aquest equip, anímicament, ara ha d'afrontar dissabte un partit contra Rivera que o el guanya o poc queda fora de la Copa d'Espanya, que seria un fracàs absolut. I després es trobarà una altra vegada amb l'Inter, ja amb la psicosi de l'Inter, al partit de la Supercopa a casa, a Son Moix. Aquí sí que tens l'obligació de guanyar perquè jugues a casa teva per un títol nacional. A la fi s'ha aconseguit jugar a casa per un títol nacional i arribarà un Inter que t'ha agafat la mesura una vegada més.
I també el que deu pesar ja en el cap dels jugadors, Miquel, Gavi, el fet de no donar aquesta passeta a un títol nacional, no? Jo crec que ja, a mesura que passen els anys, també va pesant més en el cap en els jugadors, tot i que hi ha jugadors que han arribat aquesta temporada, vulguis o no, el run-run també el deuen tenir, que no hi ha manera.
Clar que sí.
Clar, no, i a més, que quan, tu mira, ara, per exemple, en aquest moment tan decisius, tu cada any tenies una sèrie de jugadors veterans que en aquest moment apareixien. Que potser durant la temporada regular no eren jugadors que donessin un plus, però que quan t'arribava sola la severitat, nosaltres en guanys, l'únic reforç que hem tingut en aquest sentit és l'IN, i l'hem perdut en els moments aquests.
Sí,
de moment no el tenim.
Sí.
Ahir, per exemple, és un partit que en aquest moment decisiu, aquest moment on necessites qualcú que sàpiga estar allà al mig, que marquis temps, pues un jugador com en Lee Morgan es dona moltíssim, no? Uh-huh. I, en canvi, pues, en lloc de tenir aquest jugador que ja ha fet mil batalles, tens jugadors pues, molt joves, inexperts, i en el final pagues, això ho pagues, no?
I tant, i tant.
No entenguem tampoc aquesta plus... en Piqueras no aconseguir que adelantem un poquet la recuperació i tenir-lo un poquet antes. És a dir, l'equip pateix tot això i aposta aquesta falta de frescura és motivada per aquest motiu, no? Perquè hi ha jugadors que van per, diguem, folla pel camí i a veure, esperen que els altres arribin a guanyar un poquet de nivell competitiu perquè aquests puguin descansar una miqueta i quan t'arribin l'hora de la veritat detenguem tots en les millors condicions possibles.
Esperen que sí, perquè si no estan ben arreglats, perquè això no atura. El futsal és que no atura. Ara jugues contra Rivera Navarra, després vas a la pista del Jaén i després tens la Supercopa d'Espanya. Ja em diràs què hem de fer. Si no, començar a matir-ho amb tots.
El que queda de Lliga, Miquel,
aquests
dos partits, jo no vull pensar jugar-se la classificació per la Copa a Jaén contra Jaén.
Serà gros. Perdona, Miquel, si us sembla, podem escoltar en Carlos Barrón, que ja va començar a dir que s'havia de passar pàgina de la Copa del Rei. Per cert, Gavi, en Antonio Vadillo, com l'has vist després de l'eliminació?
No l'he vist.
L'hem escoltat, però tu has pogut viatjar amb ell.
L'he vist més fotut altres vegades. Sí, això és la veritat. No l'he vist massa cremat perquè l'equip va donar tot el que tenia. Si no té més, és que no hi ha més.
No hi ha més. Una volta de fulla. Carlos Barrón ha parlat de l'eliminació, però molt per damunt, i ja se centra amb el que comentava Gavi, guanyar dissabte a Son Moix i a Rivera, perquè si no la classificació per la Copa d'Espanya se complica moltíssim.
Sí, bueno, al final todo el equipo tiene que aportar. En mi caso, bueno, pues intenta aportar desde el banquillo, en este caso saliendo a los 10 metros. Era una eliminatoria, sabíamos de la importancia que tenía y aquí, por eso, es un trabajo de todos. Bueno, realmente anímico el equipo está fastidiado, ¿no? Porque es una competición que se nos va. Pero sí que es verdad que tenemos otra final este sábado. Es verdad que hay que pasar ya página rápidamente por la importancia que tiene el partido de este sábado. Y luego de Inter aún queda mucho. Nos tenemos que centrar en el partido de este sábado contra Tudela, que nos jugamos un pase a la Copa de España.
Tal qual, una altra final, Gavi.
Sí, una altra final. A veure com li va a Jaén, que juga a la pista d'Osasuna Magna. Osasuna no està per massa vots aquest any tampoc, però bueno, qui sap, no? Tal vegada Osasuna me'l fa un favor, també.
Com vols el partit de dissabte, Miquel, contra Rivera?
No, complicat. En el final, tots aquests partits que són difícils. Cara o creu, són complicats, perquè tens una pressió extra.
Ells se juguen la vida.
Clar, i que tu vens de perdre aquest partit, que no és un partit qualsevol, que has quedat de fora d'una competició. És a dir, no és una derrota qualsevol. Encara que hagis competit, encara que l'equip hagi donat sa cara...
Saps què passa, Miquel? Que jo no vull cridar el mal temps, hem de ser optimistes, i encara pot passar qualsevol cosa i pot anar tot bé, però és que si no va bé, si te posen el pitjor dels casos, en 3 setmanes pots perdre l'oportunitat de guanyar una Copa del Rei, pot perdre l'oportunitat de guanyar una Copa d'Espanya si no te classifiques, i tens la Supercopa d'Espanya dia 4 de gener.
La bufetada grossa seria quedar fora de la Copa d'Espanya. Sí, això no està pressupostat.
És el torneig per excel·lència del futbol sala espanyol, no?
I això, a més, això sí que tindria un efecte anímic molt gros.
Sí.
Això sí que tindria un efecte anímic molt gros. Ara, l'eliminació de la Copa, jo vull suposar que més o manco se rescabalarà aviat, no?
Un efecte anímic, Miquel, i alerta, un terratrèmol portes cap endins, eh?
Sí.
Bueno, però i quin moviment fa?
No ho sé.
Jo, amb altres circumstàncies, no sé, passaries feina per l'entrenador, però jo no crec que en aquest cas ningú pugui apuntar cap
no,
a la vida.
No, vull dir. No, però tal vegada remoure mercat de fitxatges, dur sí. tres tios, engegar altres tres, no ho sé, no ho sé.
Veurem què passa, però serà un final d'any intens, eh? Intens,
sí.
intens, si no se guanya dissabte a Ribera Navarra.
No.
Serà...
No serà avorrit, no, tens tot
serà dur, serà dur, perquè és que no aturen, és futsal, és que no aturen. Juguen cada cap de setmana, no?
Jo ara ja començaria un altre partit.
I doc, te falten 3 dies, dissabte, a les 8. Miquel Vidal, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, una ferrada. I Gavi Fortesa, també t'escoltam dissabte a partir de les 8 a Som Moix.
Adéu a tots.
Vinga, fins més tard, Gavi Fortesa. Feim la darrera aturada per la publicitat, perquè ja ha arribat la Marta Sampas amb la seva secció Cor, que t'ho perds.
I de 3 ràdios... Joc net. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Deu minuts per arribar a les dues, en recta final. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Cor, que t'ho perds avui, amb una cursa, podríem dir. Mos centram en Binissalem, la Social Run Fest. És una cursa, però, que té moltíssimes coses més. Pot passar dissabte tranquil·lament allà, no?
Sí, a la bodega de la cabana ja se celebrarà.
Diumenge,
des de les 9 i les 5. Per tant, és el que deies, xerrant de córrer, però amb un afegit que és, bé, tota una jornada d'entreteniment i per socialitzar, bàsicament, a Binissalem i de la mà d'un vell conegut, molta gent, molts d'oients d'Esports 3,
sí.
Tot una que sentin aquest nom sabran en qui xerram, però no xerrarem de futbol, almenys de moment xerrarem d'aquest esdeveniment que organitza ell, que un festival, Social Run Fest, i que inclou tres distàncies de córrer, que són 2 quilòmetres, 5 i 7. Ens conta més detalls l'organitzador Lucas Abeldaño. Lucas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com va? Todo bien?
Molt bé, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui esports, si ho deien, de futbol. De moment, almenys, no te demanaran res. No sé si en el final pot ser sí.
Hombre, una pregunta, Lucas, definitiva para saber cómo es el Mallorca, a lo mejor te cae. Pero bueno,
sí,
vamos a empezar con el, amb el Social Run Fest,
Bueno, estuve hace poquito en Fiwi hablando
sí.
ahí del Mallorca,
así
que bueno, nada, siempre es un placer y
claro
bueno, recordar
sí.
y soy agradecido en Mallorca, de hecho por jugar en Mallorca hoy estoy aquí viviendo hace ya 5 años, así que siempre es un placer.
Sí, està clar, sí. Digues, Marta.
I no, que anava a demanar, que després li demanarem en com vol el Mallorca, però sobretot aquest esdeveniment de diumenge, Lucas, conta-mos com arribes fins aquí, surts a córrer, també havies format un grup, no?, que això aquí a Cor que t'ho perds, precisament en aquesta secció, ho enxerrat moltes vegades, d'aquests grups de corredors que se formen, tu vas crear moviment i a partir d'aquí ha sortit aquest esdeveniment de diumenge, que ho dèiem ara amb en Miqui Tous, això va més enllà d'escórrer.
Bien, bueno, perdón por mi que el mallorquino lo hablo,
perdón,
lo
sí.
entiendo obviamente
sí,
un poquitito,
no te preocupes,
pero te entendí todo. La verdad que bueno, esto empezó a raíz de arranqué con un social run, éramos unos 5 o 6 personas, empezamos a correr, los empecé a entrenar o a mostrarle los distintos métodos o entrenamientos que hay que hacer para empezar a correr y hacer una carrera, que siempre el objetivo son las distancias más cortas, son 10 kilómetros. Pero bueno, veo que cada vez hay mucho más social run. Empecé con mi social run porque no era un club de runners. Realmente lo que nosotros hacemos es usar el medio común que es la carrera, el running. Pero para que tengan un poco una idea, el 1% de la población mundial es la que hoy entrena para correr distancia. Uh-huh. Que la mínima son 10 kilómetros, cuando la gente empieza a agarrar un poquito de nivel y demás, se pasa a la media maratón, y luego, bueno, palabra mayor, la maratón. El 1% solamente de la población mundial entrena para estas competencias. Y hay mucha gente que entrena para la salud, sí. Bueno, mujeres por ahí por el tema estético, que les gusta uh-huh. estar bien y demás. Y hay un montón de esta gente que no compite y que por ahí entrenar solo por cuestión de salud y demás se hace cuesta arriba y muchos abandonan y demás. Entonces lo que se me ocurrió es juntar a todos los social run, que es un poco este perfil de gente que utiliza el running pero también le gusta sociabilizar y demás. Y bueno, hoy como estamos en el presente, que la gente cada vez sociabiliza menos por toda la tecnología y demás cositas que existen, lo que se me ocurrió, bueno, es hacer esta marca, porque al final va a ser una marca que se llama Social Run Fest. Sí. Obviamente van a ser aquí en Mallorca, pero ya estoy en contacto para hacer la Social Run Fest Valencia. Y bueno, mi idea es hacerla en distintas ciudades de España. La idea es tres distancias, no es competitiva, la gente puede venir y poder y hacerla a su ritmo. Hacemos tres distancias, 7 kilómetros, 5 kilómetros y 2 kilómetros. Incluso la de 2 kilómetros es para esa gente que por ahí nunca corrió o dice, no, yo no puedo correr. Entonces, invito a esa gente que venga y que la camine. Uh-huh. Porque no termina solamente en eso. Durante el día tenemos un cronograma con distintas actividades, arrancando a las 9 de la mañana y terminando a las 5 de la tarde. La gente en la inscripción puede ya empezar a elegir qué quiere hacer después de la carrera, independientemente de la distància que corra.
Això és important, no, Lucas, que puguin triar la distància i també el que vulguin fer, perquè, clar, entenc que sou, crec que si no vaig malament, sereu a prop de 300 persones, clar, per a l'hora d'organitzar-vos, de poder fer tota l'activitat, perquè parlant de ioga, de pilates, d'entrenaments funcionals, després hi ha xarles, hi ha festa en DJ, vull dir, per organitzar tantes hores, no?, que són de 9 a 5, allà a la bodega, la cabana, heu de tenir-ho tot ben planejat.
Sí, tenemos toda esta, la gente puede elegir, bueno, entre hacer, si quiere hacer yoga, si quiere hacer pilates, entrenamiento funcional o solamente social, uh-huh. que también está permitido, porque bueno, vamos a tener una charla con un nutricionista, Alex Cabot, un chico de aquí, que va a dar unos tips básicos para qué correr y cómo uh-huh. hidratarte antes de la carrera y después de una carrera. Vamos a tener la clínica Sabios, que va a tener un sector con las botas estas de compresión para la recuperación uh-huh. y demás. Vamos a tener barra de cafetería, la bodega de esa cabana, con la inscripción que incluye una copa de vino.
Es que Miqui, no faltará de Lucas.
Miqui Tous está aquí.
Ya hemos que... apuntado, ¿no?
Claro.
Sí.
La excusa ya arranqué por cuál era la excusa. Sí. Correr. Después,
fue un par de kilómetros, y después ya que venga el que allí vení, ¿no?
Exacto. Y bueno, también te incluye la comida, que dato no menor, son 38 € y te incluye toda esta experiencia. Hay barra de cafetería, barra, bueno, bebidas, también vamos a vender cerveza, porque al final la gente, hay mucha gente que no es deportista, la mayoría no es deportista porque no compite, y bueno, està permitido venir a tomar-se una cervecita o dos,
exacte, i fer esport sempre ho deim, també és una forma molt, molt bona de socialitzar, i en aquest sentit els grups de corredors i després els esdeveniments paral·lels com aquest ho demostren, no?, que després també idò, ja se trobarà la gent, se coneixerà i perquè no surtin petits grups de corredors a partir d'aquest esdeveniment. Lucas, que ens quedem pràcticament sense temps, ràpidament, només recordem-nos com se poden inscriure y si pueden fe en cara de aquí a diumenge.
Bien, bueno, tienen que seguir la red social que es en Instagram, que es @socialrunfest, así como suena, sin coma, sin punto, sin punto, sin guión bajo, sí, sin nada, socialrunfest. Ahí tienen el link, que bueno, lo hacemos a través de Elite Chip, que es una web que aquí la usan para todas las competencias, pero bueno, hay una pestañita que es eventos, entonces se meten ahí, 38 € y ya le va a marcar todas las cositas que van a hacer, van a ir y tienen todo esto dentro de la inscripción. Hoy vamos a anunciar la banda sorpresa, porque va a terminar una banda musical sorpresa, y la vamos a anunciar a las 6 de la tarde por Instagram. Perfecto. Pero bueno, ya estamos muy muy cerquita, que sepan que sí o sí tienen que hacer la inscripción antes, porque en la entrada no va a haber inscripciones, no va a haber venta de ticket. Perfecto. Así que nada, el viernes a las 00 terminamos la el tiempo para inscripción. Los animo a esas personas que nunca corrieron a que vengan, porque no se van a arrepentir, y después cuando vean lo que va a ser la fiesta, sí se van a arrepentir luego. Así que nada, esperemos que sea un éxito y un placer que nazca aquí.
Venga, Marta, el sensor de nuevo que hemos apuntado ya. Lucas, sí, nos apuntamos ya, Marta y yo. Esperemos ya.
Muy bien.
Venga.
Lucas, Abeldaño.
Lucas Abeldaño, gracias, que sigui tot un èxit.
Abrazo.
De una
Social
ferrada.
Social Ramfest.
Una ferrada molt forta. Diumenge, a partir de les 9.
Social Ramfest, a Binissalem.
Avui, un minut i mig per arribar a les dues. Marta, avui no podem acabar aquest programa de dimecres d'una altra manera, no?
Sí, jo estic molt trista, però sí, també melancòlica ja. I escoltant-lo més que mai, molts anys escoltant Sabó d'en Robe i ara, avui, bé, més especial i amb aquesta nostàlgia i aquestes lletres i aquesta música tan bona que es deixa la veu de Robe amb Extremoduro i després també ja ens asseca res solitari, és veritat que una llàstima.
Així és, una autèntica llàstima. Nosaltres acabam, tornant demà a partir de la 1:05, com us deia, avui no podíem acabar d'una altra manera. Descansin pau, Robe i Iniesta. Fins demà.
El ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón.